Josep Lluís.
Què tal, home? El marc de tant en tant també s'explica coses interessants, oi?
Sí, això és important, és important. Ahir vam tenir una keynote d'Apple.
Sí, 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 sí. Jo vaig dir per davant que no sóc especial fan d'Apple, però, home, esdeveniments d'aquest tipus s'han de mínimament seguir i se n'ha de parlar, evidentment, perquè, clar, Apple és un dels gegants tecnològics del món. De fet, diria que continua sent encara l'empresa tecnològica més valorada en borsa en els mercats bursàtils del món, eh?
Uh-huh. I el que va fer va ser presentar una OPA als mitjans, eh? Una forma d'absorbir sí. mitjans de comunicació.
Bona manera de veure-ho, sí, sí, no se m'havia ocorregut. Home, la veritat és que sí que ha presentat, sí, sí, podem dir una OPA totalment hostil, diria jo, cap a productors de continguts, ja no sé si mitjans de comunicació o no, però productors de continguts segur, perquè és tota una reorientació del negoci d'Apple. Fins ara Apple estava considerada o és considerada com un productor de hardware, no? Siguin ordinadors, siguin iPhones, siguin iPads, al cap i a la fi un productor de hardware, evidentment amb el seu software específic, etcètera, etcètera, tot el que tu vulguis, però al cap i a la fi doncs una empresa com Microsoft, de fet empresa amb competència directa amb Microsoft. El que passa que, doncs, en el keynote d'ahir al vespre, hora catalana, doncs han deixat veure, no han deixat veure, no, directament han dit i han sentat les bases del que seria un canvi de negoci en la companyia. Passen de ser una empresa de hardware, de telèfons i d'ordinadors, a convertir-se en una companyia de serveis i de continguts. Això que la veritat penso que potser van una mica tard, no? Yeah. Van una mica tard perquè hi ha molta competència en aquest sentit, però clar, és Apple i té una infraestructura que s'ha demostrat que és molt, molt eficient. Per exemple, el que sí que Apple en el sector on el món dels continguts són pioners és en la distribució de música. Si podem considerar la música com un contingut, jo crec que sí, amb iTunes, amb tot l'ecosistema iTunes que va començar a funcionar abans que Spotify. Doncs resumim, perquè la veritat és que va donar de molt un esdeveniment que va durar 2 hores a la seu de la companyia, a Califòrnia. Bàsicament, el que Apple ha presentat és una plataforma de continguts de televisió similar doncs, a les que tenen Movistar o Netflix, no? De fet, està pensada per fer la competència directa en aquestes plataformes, però es va rodejar d'autèntiques figures de Hollywood, per exemple, i podíem veure a Steven Spielberg en la presentació d'ahir o també a Oprah Winfrey.
I això, tot això per què?
Doncs, home, per treure múscul directament. Per escenografia. Quan tu et rodeges de persones que són influents en el teu àmbit o en l'àmbit en el que vols entrar i és una mica com dir, doncs mira, aquestes persones em donen suport, tinc el seu apadrinament, realment aposten per mi, pel meu projecte, és donar credibilitat, no? Yeah. a un projecte en el qual tu d'entrada doncs hi pots tenir moltes idees i pots entrar de manera molt forta, però no deixes de ser un novato, per entendre'ns, mm-hmm. no? O una persona nouvinguda, en aquest cas, una empresa nouvinguda, en aquest cas. Doncs bé, això. A més, una de les novetats importants, és a dir, el fet és que Apple contractarà a grans actors per ser productor ell mateix de continguts, és a dir, no és que comprin drets d'autor a empreses que també ho faran, a empreses de continguts, per distribuir-les, sinó que també passen a distribuir, a ser productors ells mateixos de contingut que distribuiran a la seva pròpia plataforma.
Com ja com Netflix, no?
Sí, exacte. Però a més, també Facebook va anunciar això fa, crec que un any i mig o una cosa així, però no se n'ha tornat a parlar gaire, almenys aquí. A Estats Units ara no sabria dir exactament com funciona el tema, però Facebook també va anunciar una inversió milionària
fa ben bé un any i mig,
potser abans de tot el tema de l'escàndol de Cambridge Analytica i tot això, que també volia invertir doncs, en la producció de continguts televisius i no se n'ha tornat a parlar gaire, sincerament. També tenen prou amb el seu, a Facebook, sí. Vull dir que sí. Estan per altres coses. I, a més, per altra banda, Apple ha presentat també en l'esdeveniment d'ahir una targeta de crèdit, és a dir, es converteix també en entitat financera. Atenció, perquè això és el primer pas conegut, oficial, d'una gran empresa del Nasdaq que entra en el negoci financer amb una targeta de crèdit pròpia. què farà aquesta targeta? Saps aquestes targetes dels bancs que tenim aquí, que quan vas a posar benzina en un lloc te retornen un tant per cent del que gastis en efectiu? Doncs això mateix farà Apple. Si tu et dones d'alta la seva plataforma i obres la seva targeta de crèdit, el que consumeixis en subscripcions, en compra de continguts, doncs el que prometen és retornar-te un 2% de l'import que consumeixis en la seva plataforma en efectiu. Bé,
no sé.
Ja veurem.
Clar, d'on treus? Seria una targeta amb una D o què?
No, és una targeta física.
No, però vull dir, em refereixo que si els diners d'on surten és, faran una entitat bancària també, o com hi entres els diners aquí en aquesta targeta?
Això no han...
O és una targeta que pots vincular a qualsevol compte? Bé, no se sap.
No ho han especificat gaire, però d'entrada no és una targeta en la que hi hagi implicat una entitat, sembla, una entitat financera directament, sinó que Apple directament fan de creditors en aquest sentit. Bé, deia que, atenció, perquè Amazon fa molt de temps que està al darrere d'això. I, de fet, s'han publicat algunes informacions durant l'any passat que aquí a l'estat espanyol Amazon estava en converses amb el BBVA per entrar en el negoci financer, però ja no només amb targetes de crèdit, sinó amb préstecs directament, de diners. Vull dir que no trigarem gaire a que les grans empreses Google, Amazon, Facebook, Apple i alguna més es converteixin en bancs. Home, d'entrada ja ho saben tot de nosaltres.
Sí.
A través de les aplicacions diverses que fem servir. Per tant, d'aquí a poder fer una oferta personalitzada de finançament...
Clar, és que no necessiten res més, tampoc.
Hi ha un pas molt curt, eh?
Sí.
Jo aquí ho deixo, eh? Només.
Atenció. Bueno, són moviments que en seguirem parlant i recordarem aquell dia. Que te'n recordes, aquell dia que vam explicar...
Llavors, Dani, serem dos iaios allà al bar del poble. Te'n
recordes quan vam explicar que Apple treia una targeta i llavors pensarem, però te'n recordes quan fèiem servir targetes de crèdit? O quan pagàvem amb el mòbil, te'n recordes quan pagàvem amb el mòbil?
I quan pagàvem amb monedes?
Això, exacte. Espera un moment, que posarem una mica de musiqueta.
Vinga, va.
Descobreixen aplicacions de mòbil que reproduïen vídeos sense que l'usuari se n'adonés.
Sí, això ha estat tot un frau, no? Perquè un frau a dues bandes. Per una banda, per les empreses que contractaven, suposadament eren vídeos de publicitat, d'acord? Eren anuncis de publicitat que una empresa podia contractar, doncs, a una companyia, una agència de publicitat, a una plataforma de publicitat, val? Doncs llavors, clar, tu imagina que per un costat tu ets l'empresa que contracta aquesta publicitat. Tu pagues per número de visualitzacions, per número de clics, per número de temps vist en el teu anunci, que és més o menys com funciona la publicitat online, d'acord? Uh-huh. I et mostren, doncs, unes estadístiques, doncs el teu vídeo s'ha vist tantes vegades, s'ha reproduït tantes vegades, durant tant de temps, en tants llocs, no? El que passa que això no era real, sinó que s'ha descobert que aquestes aplicacions sí que feien la reproducció del vídeo, però en un segon pla, és a dir, que l'usuari no se n'adonava que estava reproduint aquest vídeo, i a més, clar, què passava? Doncs que això consumia bateria, per un costat, i dades, per l'altre. És a dir, imagina que tu portes en el teu mòbil una espècie de... una espècie, no, directament un virus, no?, que el que fa és estar consumint els recursos del teu mòbil, bateria sobretot i dades, reproduint continguts en un segon pla, és a dir, no és visible per al teu usuari. A més, el telèfon, si és un telèfon més o menys potent actual, no se'n ressentiria, exacte, de rendiment, però si és un telèfon una mica més antic, potser sí, no? I de cares a l'anunciant, doncs era tot un frau, no? De fet, dic que és un frau a dues bandes, no? Perquè, evidentment, per un costat s'estan aprofitant de les dades i la bateria d'un usuari final, i per fer un frau en tota regla a una empresa que ha pagat uns diners per la reproducció d'aquell contingut publicitari.
I li està dient a l'empresa, ei, tantes persones han vist, clar, el teu anunci, quan en realitat, clar, no és cert.
Clar. O sigui, no, sí, s'ha reproduït però no s'ha vist.
Clar, no l'ha vist.
Que és diferent. Per tant, aquella publicitat ha sigut publicitat no efectiva per un costat, evidentment, però directament és un frau. És un frau. I bé, doncs hi ha un conjunt d'aplicacions, no són aplicacions conegudes, afortunadament, però que home, això ens porta sempre una mica a parlar d'aquella precaució que hem de tenir quan descarreguem aplicacions, sobretot de qualsevol de les botigues, encara que siguin oficials, tant d'Android com d'Apple. Bueno, mirem a veure l'aplicació si està actualitzada, mirem quin és l'editor, mirem si realment necessitem aquella aplicació. No descarreguem absolutament tot el que ens envien, sobretot per part d'enllaços de WhatsApp o de correu electrònic. Mirem realment què és el que hi ha al darrere d'això, perquè, home, està en joc la nostra privacitat, per un costat, perquè no m'estanyaria gens que després d'aquí uns dies es conegués que aquestes aplicacions, a més, robaven dades als usuaris. No m'estanyaria gens, perquè una aplicació que és capaç de fer anar el teu mòbil en un segon pla sense que tu ni te n'enteris...
Yeah.
Doncs vés a saber, no? Que més pot fer.
No hem acabat aquí, eh? Facebook va emmagatzemar milions de contrasenyes de forma insegura.
Sí. Un altre més de tot l'episodi d'imatge fallida allà que té Facebook en els darrers any i mig. Van descobrir la setmana passada, que durant uns quants mesos van estar emmagatzemant, atenció, entre 600 i 700 milions de contrasenyes de manera insegura. De manera insegura, què vol dir? Doncs amb un arxiu de text pla. Saps com tu obres el bloc de notes?
Sí.
Doncs allà, escrius allà i ho emmagatzemes, a més, amb un directori, amb una carpeta a la que un munt d'empleats de Facebook tenia accés.
I sense encriptar ni res.
Sense encriptar, sense restriccions d'accés, etc. Bé, algú se ho deuria trobar i diu, què és això, aquest arxiu, no? I deuria veure això, van alertar, diuen que ja ho han solucionat, que tot això ja no està disponible, i que es posaran en breu en contacte amb un en cadascun dels afectats, imagino a través d'una notificació d'un missatge privat, dient que ha passat això i que poden canviar la seva contrasenya per si de cas. És a dir, que si no rebem aquest missatge de Facebook, en principi no hem d'estar preocupats.
Jo de moment no l'he rebut.
Jo tampoc.
Acabem la secció amb la sintonia més tensa que tenim. Hòstia. Per parlar de les contrasenyes de Facebook. Josep Lluís, fins la setmana que ve.
Fosc. Sí. Que vagi molt bé. Adéu.
Que vagi bé.